Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dia 5 del mes d'octubre aquí a Ràdio Balaguer, el programa Portes Obertes, un programa nou aquesta temporada aquí a aquesta emissora. Es tracta d'un espai, com sentíem fa un moment, a través del qual volem donar a conèixer la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Avui en concret l'àrea convidada és la de Governació, Afers Socials i Participació, i per això ens acompanya qui és el paer responsable d'aquestes àrees, el Kevin Bruque. Molt bon dia, Kevin, i gràcies per ser aquí. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies per convidar-nos i veurem a veure com va tot això.
Segur que bé. Parlem de seguida amb el paer de Governació, Afers Socials i Participació, Kevin Bruque, com dèiem, d'aquestes tres àrees que ell porta. I ens centrarem sobretot, Kevin, en l'àrea de participació, en el tema de participació. La setmana passada, concretament el dia 30 de setembre, el passat dimecres, presentàveu aquests segons pressupostos participatius. De seguida parlarem de les diferents fases que contemplen aquests pressupostos, de com es desenvoluparan. Recordar també que aquesta de vegades ja és la ciutadania la que podrà fer les diferents propostes. Però abans, per parlar de participació a nivell global, des de la paeria, des de l'equip de govern, quina importància voleu donar aquesta legislatura a la participació ciutadana, Kevin?
Bé, el tema de la participació és un tema complex. Fins ara no hi havia hagut, diguem, més enllà de les eleccions, cada quatre anys, una participació ciutadana activa a la paeria. I dit això, clar, el que creiem és que hem d'anar implementant tots els temes de participació que creguem, o inclús els que també se'ns demani. De fet, hi ha molts elements que preveiem anar implementant i que fins ara no ho estaven. Per tant, anem a nous mètodes de participació ciutadana que fins ara no hi eren. Per tant, hi ha una fase molt pedagògica, una fase molt d'aprenentatge, com són també utilitzant els pressupostos participatius. Haurien de ser només una anècdota dins de tot l'àmbit de la participació. Vull dir, al final són una cosa que donen molta feina, perquè cal fer-ne molta per poder-los fer generar, però tenim la intenció que els pressupostos participatius siguin només, ja us dic, una anècdota dins de tot aquest àmbit de participació que s'hauria acabat desenvolupant a la ciutat a tres anys vista.
Els mètodes actuals reglamentats de participació, quins són concretament
els
en aquests moments?
Sí, els podem trobar al reglament de participació, són la iniciativa popular, el dret de petició, la consulta per referèndum d'àmbit municipal. Hi ha els processos participatius, que poden ser diferents, indiferentment del procés de participació de pressupostos, se'n poden fer d'altres, i també les consultes. De fet, actualment estem fent la consulta de mobilitat a través de la bústia ciutadana, i també és un altre element de participació ciutadana que pot tenir la ciutadania cap a la paeria. Vull dir, al final és una mica de cogestió de l'espai públic.
Ara de seguida parlarem d'aquests pressupostos participatius que vau presentar la setmana passada, Kevin, però al respecte del que ara dius, si no recordo malament, vas comentar un dia en aquests mateixos micròfons aquí a Ràdio Balaguer que fomentar la participació ciutadana de les entitats doncs també havia de ser un objectiu en aquest cas d'aquesta legislatura, i per això em sembla que doncs vau aprovar de forma inicial, concretament el 30 de juliol, si no recordo malament, el reglament del registre d'entitats de participació ciutadana. La pregunta és com està a hores d'ara el reglament, i si reiterés doncs aquelles paraules de fa dos mesos, no? D'intentar fomentar això, també la participació ciutadana a través de l'associacionisme.
A priori falten pocs dies per a la seva aprovació definitiva. Entenem que fins al moment no hi ha hagut al·legacions, si més no ens consten, i el que es tracta amb el reglament de participació ciutadana és crear mecanismes de participació ciutadana, però també amb les entitats. És a dir, les entitats també han de ser una eina de participació on la gent pugui sentir-se representada i on pugui fer anar realment una associació per associar-se i aconseguir uns objectius que tenen en comú. Al final, el fet de muntar una associació de joves o una associació d'art, cultura o teatre és perquè tenim uns objectius en comú i perquè creiem que els podem defensar. Doncs també els podem defensar de cara a la paeria. Moltes vegades, com a equip de govern, doncs tenim unes prioritats, però també cal escoltar les prioritats que també té la ciutadania, i per tant trobar entitats, grups o col·lectius que ens puguin dir què és el que creuen que hem de fer sobre una matèria en concret, ens és molt important, perquè al final quan fem un projecte o una inversió, si aquesta inversió és recolzada i és agradable per un grup o un col·lectiu, creiem que és una inversió ben feta. Per tant, la idea és que les entitats també puguin anar augmentant la seva participació a la paeria i de cara, crec que si tot va bé, la seva processó definitiva serà en pocs dies, intentarem implementar tot aquest reglament de participació ciutadana a partir d'aquest octubre. Per tant, hauria d'anar creixent. És més, el mateix reglament preveu al darrer article una oficina de suport
a les
entitats, que ha de ser també creada a través d'un procés participatiu amb les mateixes entitats. Per tant, trobem que ha de ser tot molt entre dues parts, però ha acabat així en una cosa col·lectiva.
Entenc que un cop aprovat aquest registre serà quan les entitats s'hi podran inscriure,
exacte,
no?
Obrirem tràmits i mirarem de facilitar al màxim la gestió, perquè és complexa, una cosa que ve de nova, apuntar-s'hi i mirar de treballar-hi el màxim de bé possible. Hi haurà dubtes, hi haurà mancances a l'hora de tramitar papers, això és normal. Tots aquells que estem amb entitats sovint no som professionals de la gestió del paper i, per tant, acabem assessorant-nos o ajudant-nos. La paeria també ha estat per això.
I què suposarà per a les diferents associacions que havien estar inscrites en aquest registre d'entitats?
Actual, el fet d'estar registrades ens incorpora una identificació, saber amb qui estem parlant, quina densitat tenen, quina és la seva incidència real a la ciutat, i això ens dona, si més no, una informació molt bona, que és la qual ens pot permetre dur a terme segons quins projectes, inclús entre entitats que no tenen contacte, poder donar-se el contacte entre elles i fer projectes comuns. Això és molt bo per la ciutadania, perquè al final estem creant noves coses molt, molt grans i amb la qual hi ha molta gent al darrere. Per tant, ha de ser positiu.
Comportarà drets i deures, entenc, en aquest
sentit?
Exacte,
sí, i tant.
Drets com, per exemple, accedir a subvencions, recordo
accedir a subvencions,
que ho vas comentar.
Les sessions dels espais, tot això s'havia de regular bé i creiem que anem en aquesta línia. Per tant, al final, el fet de registrar-se sí que està bé perquè tenim una informació, però també incorpora uns drets i deures. Els drets de, per exemple, a rebre subvencions o inclús de cessió d'espais o cessió de material, però també incorpora uns deures que són els de tenir reflectida bé la informació per saber amb qui contactem i qui hi ha darrere. Que quan hi hagi un canvi de junta, per exemple, que és algo molt habitual i que no passa res, no és una crítica, sinó que també ens passa a moltes entitats, pel que sigui, no informem a qui hi ha hagut a la Junta de nou, i clar, quan vas a trucar a la persona que creiem que era el president o presidenta o secretari d'aquella Junta, diu, no, és que ara és l'altra persona. No, això ho hem d'evitar, hem d'intentar que sigui tot molt més fàcil. Però bé, la intenció és mirar tot aquest tema de participació ciutadana amb les entitats i mirar que tot vagi amb un relat molt més fàcil, facilitant les entitats, si més no, la feina.
En aquest sentit, precisament, l'objectiu de l'oficina de suport, quin serà? Precisament això, facilitar la feina o informació a les diferents entitats? Quin és l'objectiu o la finalitat d'aquesta oficina?
Com l'àrea de participació tenim unes prioritats a l'hora de crear l'oficina de suport, però les entitats també ens hauran de dir quines són les seves. Si ells creuen que hem de fer formació per fer anar més bé la seva electrònica, o si hem de fer formació en xarxes socials, o inclús a l'hora de muntar els seus pressupostos. Clar, les entitats moltes vegades es munten perquè tenim un objectiu en comú, però no tothom és bo en el mateix. Per tant, hi haurà entitats que la seva capacitat econòmica serà millor o la seva capacitat de gestionar la seva economia serà millor i d'altres que no. Això passa i perquè tenim un teixit molt divers. Per tant, el que es tracta és de poder implementar, doncs, per exemple, també formacions o inclús que les entitats acabin treballant d'una forma molt més bona.
Entenc que en aquesta segona edició dels pressupostos participatius ja hi podran participar, o s'hi pot participar, no sé si en la primera edició doncs, també es podia fer, Kevin, ara m'ho aclariràs tu. Com a entitat es pot presentar propostes ja com a entitats o no?
Bé, encara com a entitat no es pot presentar, però sí que durant la primera sessió, i la de l'any passat, hi va haver com una sessió informativa prèvia amb entitats i ciutadania de forma oberta, i les entitats van poder presentar noves propostes o projectes que al final alguns van acabar estant a la votació. Però bé, ho anirem implementant. Aquest any és només a nivell de ciutadania, però de cara a l'any vinent, quan tinguem ja les entitats registrades, doncs segurament doncs, podrem fer la implementació de les entitats i que puguin presentar propostes com a entitat.
Parlem dels pressupostos participatius, després parlarem d'altres opcions que des de la Paeria m'imagino que esteu estudiant perquè la ciutat, els diferents balagrins i balagrines puguin, per exemple, participar als plens o en l'elaboració de les ordenances, com ha de ser aquesta participació ciutadana de cara als propers anys, però si et sembla ho deixem això per més endavant i parlem d'aquesta segona edició dels pressupostos participatius que comptaran, igual que l'any passat també, amb una partida de 150.000 euros que es veurà reflectida en el pressupost de l'any que ve, del 2021. La setmana passada, ho dèiem a l'inici del programa, vau fer la presentació a través del canal de YouTube de la Paeria d'aquests pressupostos. Estem en plena fase de presentació de propostes. En total, però, són 5 fases les que contempla aquesta segona edició del pressupost participatiu. Recordem una mica aquestes fases i, bé, una mica com va anar la presentació de l'altre dia, Kevin.
Va ser una presentació escueta i molt clara. La gent la pot recuperar a través del canal de YouTube de la Paeria i anant més a tema, són 5 fases. La primera fase era una de disseny i de publicitació del procés de pressupostos participatius. Després hi ha la fase 2, que la de fer amb propostes, amb la qual hi ha diversos punts, que és la reacollida, l'anàlisi d'aquestes propostes i un altre debat sobre les propostes que s'han recollit. Després, a més, hi ha la tercera fase, que és una tercera purament tècnica, on hi ha els tècnics del Gabinet Serès, que és l'empresa que ens assessora, i els tècnics de la Paeria, oficina tècnica, companys de secretaria també, i que ens miraran quines són les propostes i com es poden arribar, o si aquestes propostes poden ser tècnicament vàlides per dur a terme durant l'any vinent. I després hi ha una fase, la quarta, que és la de votació, on cridem la ciutadania a votar a les propostes que s'han proposat anteriorment a la fase 2 i que s'hauran de decidir durant uns 10 dies, que són, si no recordo malament, no ho tinc davant, del 20 de novembre fins al 30 de novembre. I després hi ha la fase 5, en el qual hi ha l'escrutini de resultats i una sessió de presentació dels resultats exposant quin ha estat els resultats, la participació, fent una mica de resum, també autocrítica, si s'escau, de com han anat els pressupostos participatius i com la ciutadania creu que tot això pot millorar. Al final es tracta també que la ciutadania es faci els pressupostos participatius seus, vull dir que no sigui només un projecte de govern que pugui dissoldre's quan no estiguem a govern, sinó que la ciutadania també s'ho faci seu i fora de l'àmbit de la Paeria també se'ls creguin.
Per tant, creieu que això anirà a més, cada vegada la ciutadania s'implicarà més en aquest tipus de processos.
Exacte. Anirem fent processos d'adaptació i d'actualització del procés participatiu paral·lelament quan creiem que la ciutadania s'ho creu cada vegada més i plantant-nos objectius nous, com poden ser que l'any vinent, encara igual una mica verd, puguin les entitats plantejar les seves propostes.
Ja com a entitats, el que dèiem abans. Pel que fa a les diferents propostes, als diferents projectes que pugui presentar la ciutadania, has dit fa un moment que han de ser tècnicament viables en aquest sentit. Recordem una mica quins són els requisits o criteris que heu establert, no?, i que també doncs, vau fer públics l'altre dia perquè aquestes propostes doncs, siguin viables tècnicament i econòmicament, m'imagino, no? També?
Exacte, hi ha uns criteris molt bàsics, que el primer exemple és no sobrepassar el límit de 150.000 euros, que siguin tècnicament viables, que siguin legals, també que puguin dur-se a terme en el termini d'un any, que la Paeria tingui matèria o la pugui assumir. Per tant, si la proposta és fer un pàrquing al riu, doncs no podrà ser possible. Tenc que el riu no té titularitat de la Paeria, és de la Confederació Hidrogràfica. Per tant, haurem d'anar adaptant una mica. I llavors, clar, hauran de ser propostes concises, que inclús si la gent s'ho proposa, poden aportar un pressupost aproximat i són uns criteris molt bàsics que són obligatoris per poder fer les propostes. Aquelles propostes que no compleixin aquests requisits doncs hauran de ser invalidades.
Estem, com dèiem, en ple procés de presentació de propostes. Recordem una mica, en aquest sentit, quins són els canals a través dels quals la ciutadania pot arribar a fer aquestes propostes a la Paeria.
Aquest any hem proposat 3 canals. El primer canal és que pugui ser a la casa de la Paeria. Trobaran butlletes on podran presentar les seves propostes. Després hi ha el canal telemàtic, que diguem, en línia, on a través de la Bústia Ciutadana o a la web femlanostra.balaguer.cat poden accedir a l'apartat de pressupostos participatius i a la fase de fent propostes, clicar i arribaran a un formulari telemàtic els quals li permetrà presentar dues propostes amb imatges i dades de contacte. Després, a més, hi ha la intenció de muntar
sessions
sectorials en els quals puguem trobar-nos amb entitats d'un caire, o sigui, anem a fer reunions amb l'àmbit cultural, anem a fer reunions amb l'àmbit de la joventut, amb l'àmbit social, amb l'àmbit sanitari, amb l'àmbit del que creguem, inclús
esportiu. Això ho fareu,
esportiu.
Fareu aquest tipus de sessions
sectorials. La idea és que hi siguin, hem d'acabar de desenvolupar amb quines farem, perquè és un marge molt petit de temps, i potser agafem cultura esports junts, per exemple, o cultura social i esports junts, bueno, haurem d'acabar limitant-ho, i mirant de cridar les entitats amb aquestes sessions sectorials per tal de tenir també, a més, un altre input i que també es mobilitzin.
Fins al 23 d'octubre hi ha temps per presentar propostes, eh?
No, fins al 14 d'octubre.
Fins al 14 d'octubre.
Exacte, i fins al 23
des
és quan dura la fase.
Des del passat dia 30 fins al 14.
Exacte.
És aquesta segona fase, doncs, fins al 14 d'octubre. Per fer possible aquests pressupostos, informàveu també fa uns dies, Kevin, de la necessitat de formar una comissió de seguiment. Entenc que aquesta comissió ja està totalment formada a dia d'avui.
Està totalment formada. Ens falta revisar la part de la ciutadania i la part de les entitats. Vam demanar per xarxes que la ciutadania es pogués presentar voluntàriament amb aquesta comissió de seguiment. Ara hem de mirar qui s'ha presentat i, en cas de que és possible, cal ser una cosa nova, la gent tingui dubtes o no es presenti o no acabi trobant el moment per presentar-se, doncs segurament pot ser acabarem ampliant una mica aquest termini i publicitant una mica més aquest tema perquè la gent també s'hi pugui presentar. Hi havia dues formes, que és la presentació com a persona voluntària i representant de la ciutadania, i hi havia la representació de les entitats, la qual havia d'acreditar de quina entitat eres, però que això era més purament informatiu per tenir una mica de radiografia de qui es presenta i qui es mobilitza i, per tant, a qui no estem mobilitzant. Això també és important. Si hi ha gent que es mobilitza, per què hi ha gent que no es mobilitza? Doncs tot això també hem de treballar.
Pel que fa a l'edició de l'any passat, del 2019, Kevin, en el darrer ple municipal es va aprovar ja el projecte d'adequació de la vorera del pavelló Molí de l'Esquerrà per millorar-ne l'accessibilitat. Aquest va ser el tercer projecte guanyador dels pressupostos participatius de l'any passat. Pel que fa als altres dos, el primer, recordem, va ser el projecte guanyador va ser la revegetació de l'Avinguda dels Països Catalans i l'altre la senyalització urbana. Aquests
Exacte.
Dos projectes, per quan els hem de preveure, Kevin?
Es van incloure tots al pressupost del 2020, que el vam aprovar el juliol. Tardà perquè vam tenir tot el tema del Covid i era complex doncs, intentar trobar-se per analitzar econòmicament les dades que havíem d'incloure al pressupost. Però s'han incorporat els tres al pressupost del 2020, per tant els preveiem exceptuant la fase de la revegetació, perquè per temes ambientals i de característics de la plantació s'ha de fer durant l'hivern del 21, però les altres dues preveiem fer-les durant finals d'aquest darrer trimestre del 2020.
Molt bé, Kevin, hem repassat més o menys, crec que tot el que fa referència a aquesta segona edició dels pressupostos participatius. No sé si vols dir alguna cosa més al respecte, si no passarem a una altra qüestió.
Bé, si més no, animar la ciutadania a que pugui proposar, a que no només és comentar-ho a xarxa, sinó que també és entrar al link i dir, ei, hosti, doncs jo vull proposar allò, perquè crec que aquell carrer no està bé, o aquella vorera la podríem fer d'una altra manera. Doncs és proposar-ho. I animar també que s'ho sentin cada vegada més seu i que no és només una cosa que pot ser temporal, sinó que els pressupostos participatius han vingut per quedar-se. Ja ho dèiem, hauria de ser només una anècdota de tot el que hauria de ser la participació a la ciutat de Balaguer.
Continuem amb altres qüestions, però no deixem de parlar de temes relacionats amb la participació, perquè també darrerament hem vist com des de la Paeria posàveu en marxa doncs, consultes, per exemple, una perquè els usuaris de la bicicleta indiquin en quines zones de la ciutat s'han d'ubicar les noves places d'aparcament per a bicicletes doncs, que hi ha previstes, o una altra, en aquest cas una consulta pública prèvia que acabin amb la voluntat d'aprovar una ordenança que reguli determinats aspectes d'habitatge aquí a la ciutat.
Exacte. Ara el que estem fent, quan aprovem noves ordenances, ja ho hem fet amb les anteriors també amb la de mercats, quan són coses molt genèriques i que poden afectar directament la ciutadania, doncs obrim un període de consulta pública prèvia perquè la ciutadania pugui aportar idees, suggerències o propostes. També, a més, quan són coses que són molt sectorials, intentem, com ja vam fer amb el mercat, doncs, reunions tant amb els paradistes com amb la gent del barri, com inclús també amb d'altres comerços, per veure quina és la seva incidència i quines són les seves propostes de cara al mercat municipal. Això també ho hem fet amb...
Són aquestes anomenades consultes públiques prèvies, sí, prèvies abans de l'ordenança definitiva,
exacte.
No?
Nosaltres, clar, també tenim les nostres prioritats a l'hora de regular una cosa, però creiem que és important que la ciutadania pugui dir quines són les seves prioritats i si potser nosaltres, com a govern de la paeria, estem pensant sobre una cosa, potser que hi hagi algun petit incís o un petit matís que ens pugui fer millorar aquesta ordenança. El mateix hem fet amb la consulta pública prèvia per l'ordenança d'habitatge. Moltes vegades, també, una altra vegada, també tenim prioritats a l'hora de regular en matèria d'habitatge certs aspectes, com poden ser, per exemple, la masoveria urbana, el cohabitatge o inclús la mesa d'emergències. Però, clar, també creiem que la ciutadania ha de poder dir quines són les seves necessitats. I si creuen que pot anar a més l'habitatge turístic, hosti, doncs tot això també s'ha de regular, per exemple. Doncs són coses que caldria anar treballant i que si no usem aquesta ordenança, si més no, ja hem fet una consulta i sabem què és el que la ciutadania creu en aquell moment i ho podem regular d'una altra forma. Es tracta de que la ciutadania, a l'hora de crear les ordenances, pugui dir la seva. Fins ara el que es feia eren crear ordenances que la ciutadania, també el govern, havia de complir, perquè és el que marca la normativa, però també es tracta que la ciutadania es faci seva aquesta normativa.
Quan vam parlar d'aquesta consulta pública prèvia relacionada amb el tema de l'habitatge, ens vas comentar doncs, que la paeria ha d'esdevenir un agent actiu i central d'habitatge aquí a la ciutat. En aquest sentit, entenc que doneu molta importància des del govern municipal a això, no? A ser un agent actiu per gestionar tot l'immobiliari, en aquest sentit, aquí a la ciutat. No?
Fa temps que diem que hi ha una emergència habitacional a l'habitatge d'habitatge a la ciutat que era greu. L'hem anat reduint, hem anat fent també treballant amb els bancs, fent una mica de mediació perquè comencin a fer lloguer social. Ho hem aconseguit en diversos casos i ho anem treballant molt bé. I hem anat reduint aquesta emergència habitacional, però hi continua sent. Per això invertim també en gairebé mig milió d'euros en habitatge amb aquest pressupost del 2020. Es tracta de que la ciutadania també tingui altres formes d'accedir a un habitatge de forma digna. El que no podem fer és veure com hi ha gent que es pot quedar al carrer i no se'ls pot ajudar. Evidentment, tenim sort de que la paeria hem pogut aconseguir, amb la col·laboració dels jutjats, aturar tots els desnonaments que hem tingut fins ara o que ens han arribat a fer socials. Per tant, en això estem contents. Però hi haurà un dia que no ho podrem fer. I, per tant, s'ha de poder rellotjar, s'ha de poder mediar entre el banc, el propietari, en aquell cas, si és una hipoteca o el llogater, i mirar de poder fer el màxim possible perquè la ciutadania pugui tenir un habitatge digne.
Una part d'aquesta inversió que ara deies del pressupost d'aquest 2020 va precisament a la compra de 13 pisos del carrer Ramon Llull, propietat en aquest cas d'una entitat bancària. La pregunta és si des de la paeria doncs, continuareu amb aquestes polítiques de compra d'habitatges per destinar-los a lloguer social i amb la rehabilitació també de diferents habitatges o pisos que esteu fent aquí a la ciutat. Mantindreu aquesta política en aquest sentit?
Sí, és que ho veiem molt important de cara als propers anys. Ho vam dir en entrevistes anteriors i continuem dient. La paeria ha de ser un actiu central d'habitatge. La paeria ha d'estar no regulant-ho perquè és complex regular els lloguers. Ja heu vist quina complexitat ja ha tingut el Parlament. Però, clar, hem d'esdevenir un actiu. I quan volem dir esdevenir un actiu vol dir tenir propietats amb habitatge, oferir-los a lloguer social, oferir-los a gent gran, oferir-los a gent jove i poder donar i generar oportunitats d'habitatge a la ciutat a tothom. Per tant, es tracta de que la paeria sigui el que dèiem un agent actiu i un agent central en què veguin que la paeria amb matèria d'habitatge, hosti, doncs fan això, fan allò altre. Hi ha aquestes opcions i hi ha aquestes oportunitats. I inclús a l'hora de regular el cohabitatge i la masoveria hi ha moltes formes de dur-les a terme. Per tant, que la ciutadania tingui més opcions, a part de la dicotomia lloguer-compra, que pugui tenir altres temes o altres formes d'accedir a l'habitatge.
Tot i que la major part de pisos del parc immobiliari de Balaguer estan a mans d'entitats bancàries, abans ho deies, a pesar d'això, no obstant, esteu, m'imagino, en contacte permanent amb aquestes entitats, no?
Si
per
no,
poder
sí.
acabar sent aquest agent actiu
si
que
més
diem.
Si no ho intentem, hi ha moltes vegades que és complex, són entitats molt grans, molt, alhora molt descentralitzades, tenen oficines arreu, i quan has d'anar a parlar amb algú et deriven o intentes, i al final acabes parlant-hi. Però quan mantens el contacte veus que sí que tenen ganes, ells, de deslliurar-se d'una càrrega i en altres d'arribar a tenir un habitatge que pot donar ús a una família o a una persona i els hi pot facilitar una mica més el tema de l'habitatge en el seu àmbit personal.
Per tant, quan parles de gent actiu, no només amb la compra o rehabilitació d'habitatge, sinó també amb aquesta tasca de mediació,
sí,
no?
Sí, és important. Sovint pots arribar a fer molta més feina amb la mediació, demanant al banc que cedeixi una mica i que faci un lloc social per a aquesta família o que el reallotgi, que no al final comprar un habitatge i reformar-lo i destinar-lo a... Moltes vegades, quan la persona ja està vivint en un habitatge, en aquest cas, doncs, perquè sigui o l'ha ocupat, o se li ha acabat el contracte, no li volen renovar, i mirem de fer una mica de mediació amb el banc i estar-hi una mica a sobre perquè pugui oferir-li una altra vegada el lloguer, i sovint, quan són famílies vulnerables, un lloguer social, perquè puguin pagar-lo, i a més el banc té el banc on li està generant un ingrés i no una pèrdua, que és com solen passar amb la majoria d'habitatges tancats que tenen.
Pel que fa a la borsa d'habitatge d'aquí de la Paeria, com està en aquests moments, amb quants pisos compteu, i si continua, com ha passat doncs, darrerament, havent-hi més demanda que oferta d'habitatge?
Actualment tenim uns 80 habitatges de la borsa d'habitatge, són persones propietàries de caràcter privat, com podríem ser tu i jo, que tenim un pis del padrí o de la padrina, o que inclús fill o familiar, que ens han deixat o que el teníem en propietat i no tenim com ocupar-lo. Llavors, la ciutadania posa el ball a l'àrea d'afers socials, a la borsa d'habitatge, i diu, ei, tinc aquest pis d'habitatge, el cedeix i l'acabem llogant a una persona a un preu molt més reduït, perquè en teoria és públic. Per tant, acabem doncs traient una mica, doncs, potser una mica de preu perquè tothom hi pugui accedir. Això és molt fàcil, vull dir, tothom hi pot anar i és important. A més, sempre animem a que sempre que hi hagi algú amb un pis que no sap què fer-ne, tranquil, porta'ns el gestionem i mirem que hi tinguis algú i, a més, també tindràs un ingrés. La Paeria que no hi veu res, no veu ni un duro, però sí que hi ha una tasca de mediació molt important perquè tant el qui no té com ocupar el pis com el qui li fa falta un habitatge puguin arribar a un acord.
Aquesta consulta pública prèvia, el termini de recepció de propostes per part de la ciutadania, em sembla que també acabava justament el passat 30 de setembre.
Va finalitzar el 30 de setembre i vam rebre diferents propostes, algunes molt bones, i que creiem que poden ser inclús que a més compartim, com és una proposta, per exemple, era de no tenir tot l'habitatge social al centre històric. Jo, per exemple, aquest fet el comparteixo, no és una cosa que ja vam dir quan vam signar el conveni amb l'agència d'habitatge. Vam convenir habitatges que no estaven al centre històric, estaven diversificats i en diferents barris. Per tant, es tracta de no estigmatitzar una zona, de generar oportunitats i, a més, d'obrir una mica aquest entorn que pot ser una família vulnerable, pot trobar-se, clar, una mica tancats. Per tant, es tracta de que tothom tingui la mateixa oportunitat al sortir a altres espais.
Entenc que ara, Kevin, finalitzada aquesta consulta pública prèvia, començareu ja a treballar amb aquesta ordenança o no?
Sí, estem, de fet, com que ja...
Quins són els tempos a partir d'ara?
La intenció és aprovar-la o, si més no, ordenar-la el màxim d'aviat possible, perquè això ens pot donar una mica més de marge a l'hora d'actuar en matèria d'habitatge, i ens és important tenir-la... És una eina, al final, quan una eina la pots fer el més aviat possible... quan en pic puguem la tindrem. Ara falta acabar d'estructurar quins són els temes que al final acabarem ordenant i regulant, i doncs tenint l'eina el més aviat possible. No podem marcar uns tempos molt fixes perquè és un tema que pot ser molt ampli i que creiem que s'ha de fer de la millor forma possible.
Demanàveu, també ho dèiem abans, fa uns dies, també des de la Paeria, que els usuaris de la bicicleta participessin en una consulta ciutadana per indicar doncs, aquelles zones que els balagrins i balagrines creuen prioritàries per ubicar-hi aquestes noves places d'aparcament per aquest vehicle, la bicicleta. Aquesta consulta ja ha finalitzat, i si és així, doncs una mica, si ja ens pots avançar, quines zones els balagrins i balagrines veuen prioritàries o prefereixen per ubicar-hi aquests aparcaments?
Bé, són propostes molt diversificades, no hi ha un punt en concret. Moltes vegades són, clar, Si jo surto de casa i veig que allí podria haver una parca bicis, doncs evidentment demanaré aquella parca bicis. Però es tracta, hi ha moltes propostes que han estat més amb to general, amb to de pensament col·lectiu, i que haurem d'anar revisant. El que sí que farem és ampliar aquest termini de presentació de propostes a la consulta de mobilitat fins al 17 d'octubre, que és quan ja, si no recordo malament, la festa de la bicicleta.
Correcte, sí.
I llavors, doncs, que sigui...
És a dir, fins aquell dia s'amplia el termini...
S'ampliarà el termini per poder fer aquesta consulta de mobilitat i, per tant, que tothom pugui acabar de donar o exprimir aquestes idees que podrien aportar.
Molt bé, Kevin, ara fa un moment parlàvem de consultes públiques prèvies abans doncs, d'aprovar de forma inicial i després doncs, de forma definitiva una ordenança. S'ha parlat també en moltes ocasions de com la ciutadania pot arribar a participar en els diferents plens de la ciutat, en els diferents plens municipals. Recordo a vegades doncs, que algun grup de l'oposició doncs, llegeix una moció que ve doncs, de part d'una entitat o d'una associació, no? I s'ha demanat en més d'una ocasió que fos la pròpia entitat o el propi col·lectiu qui pogués expressar-se o, si més no, llegir les seves reclamacions al respecte de qualsevol tema. En aquest sentit, com està una possible reglamentació, una possible o possibilitar el fet que els ciutadans puguin participar de forma més explícita, podríem dir-ho així, els plens municipals, Kevin?
Bé, és un tema que a mi, per exemple, m'agrada moltíssim i que sempre me'l faig molt meu i que, a més, també el portava amb el programa d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals, que era fer accessible a la ciutadania els plens, perquè també és important que puguin aportar i dir la seva, i inclús presentar mocions. Moltes vegades el que ens ha passat amb les entitats, jo també, quan hem volgut presentar una moció, és que ho hem hagut de fer a través d'un grup municipal. Clar, és una mica com que et limita o et retalla una mica les opcions, perquè qui realment ha d'aportar aquella idea o presentar-la és el grup veu col·lectiu que ho està portant i que ho està treballant.
És a dir, creus que haurien de tenir veu al ple?
Haurien de tenir veu i hauríem, si més no, de poder proposar les seves mocions o les seves propostes. Per tant, és important. No em vull marcar límits, però sí que m'agradaria fer-ho durant el primer semestre del 21. Però bé, hem de mirar...
És a dir, entenc que esteu treballant ja amb aquesta possibilitat, eh?
Sí, 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 i estem treballant, i és una cosa que s'ha de mesurar molt bé, perquè és impossible introduir 10 mocions de propostes, que això podria fer allargar molt el ple, inclús haver-lo de cancel·lar, perquè a les 12 hem d'acabar-los, però sí que podem fer una cosa més intermitja, que és inclús presentar fins a 2 mocions, per exemple. Hem d'acabar de mesurar-ho, no és una cosa que tinguem molt acabada de treballar, però sí que ja estem treballant i mirant de quin seria l'encaix possible perquè la ciutadania o, si més no, les entitats puguin proposar mocions al ple.
Això podrà ser quan, sé que parles ara del primer semestre, esperem que les coses hagin canviat, però actualment els plens els celebreu de forma telemàtica. Això serà possible quan siguin novament presencials o també buscareu alguna alternativa si
sí,
han de continuar sent virtuals?
Sí, estem mirant alternatives, la veritat, perquè, per exemple, ahir amb sessió de presentació... El dimecres passat,
sí.
30 de setembre, ja vam implementar doncs, el telèfon directe perquè la gent pogués aportar i inclús si tenia algun dubte, doncs dir-lo, i estava fet en directe. Doncs també intentarem...
Parles de quan vau presentar els pressupostos
exacte,
participatius, eh?
També intentarem implementar una mica doncs, totes aquestes eines i a veure si podem generar o fer sortir debat a l'hora de parlar de precs i preguntes, tal i com fèiem al Saló d'Actes de la Paeria, doncs, si més no, doncs que la ciutadania pugui també aportar o preguntar o fer un prec als aquells que estem representant-los.
Com a paer de l'àrea, Kevin, què penses al respecte de com ha de ser o de com ha d'acabar sent la participació ciutadana aquí a la ciutat els propers anys? M'imagino que confies doncs, que aquests pressupostos participatius també cada vegada vagin a més i que la ciutadania cada cop també s'impliqui més en qüestions municipals, no?
Sí, jo sóc una persona molt idealista i em marco molts objectius, sobretot en els temes de participació, perquè venim del zero, intentarem anar al 100, però si arribem al 50 i el 50 és perfecte, també ens hi trobarem còmodes, però no deixarem de treballar-hi. Llavors, clar, ens trobem amb que una àrea que no hi era i que s'havia fet poca cosa, però de fet, des de l'inici de la democràcia, no s'hi havia mai anat a preguntar a la ciutadania què és el que volia fer més enllà de les eleccions, i jo ho trobo un error gravíssim, perquè quan la ciutadania t'està dient què és el que creu que pot fer o quina actuació creu que pot fer, t'està donant una oportunitat de remodelar el teu projecte o inclús de fer-lo més agradable perquè la gent s'ho faci seu. Per tant, com a objectius que podem tenir a l'àrea de participació, està clar que hem d'acabar desenvolupant al màxim tota aquesta àrea, inclús qui sap si possiblement acabem aquests 3 anys que ens queden a govern on puguem crear sessions de districte o inclús que els barris puguin trobar-se i fer o generar idees que al final puguin tornar a la paeria i tenint una mica d'aquest feedback ciutadania, paeria i a l'inrevés.
És a dir, una altra idea de cara a la participació. El Kevin Bruch, que ho dèiem abans, és el paer de governació, afers socials i participació. Hem parlat molt de participació, però preguntar-te també pel que fa a afers socials, sí que hem tocat el tema de l'habitatge, però bé, preguntar-te una mica com portes aquesta àrea, Kevin, si hi ha doncs, molta feina, com sempre s'havia dit, recordar també, abans ho has apuntat, no? O has nomenat, vaja, la mesa d'emergència, recordem que des dels grups de l'oposició la continuen reclamant encara a dia d'avui, no sé com està aquesta qüestió.
Bé, el que estem fent ara és intentar reglamentar-la, intentar que sigui amb les màximes garanties, que no ens torni a passar el que ja va passar fa uns anys. Estava molt bé i era molt funcional i inclús donar ella portava solucions, però està clar que cal reglamentar-la i cal fer-la molt bé. Són temes que sovint les administracions públiques no arribem, per tant, són coses que se'ns escapen una mica, però que sí que podem donar un suport d'alguna forma. Per tant, per això estem reglamentant-ho bé i estem treballant. Jo crec que l'acabarem tenint durant si no va malament la cosa, a finals d'any, principis de l'altre. Tant de bo ho tinguem i ho puguem trobar.
És a dir, es podria tornar a posar en marxa aquesta mesa d'emergència social, eh?
Sí, jo ja em poso dates perquè és important tenir-ho i és important marcar-se aquest objectiu. És important també tenir-lo com a eina. Quantes més eines tinguem, millor anirà el departament. I més un departament que no és fàcil, no és un departament que sigui poca cosa. El Departament d'Afers Socials sempre ha estat un departament molt complex, on hi ha molt toc amb la persona, amb la ciutadania. És un toc que sovint a vegades entres gairebé a lo personal i cal tenir molt tacte, cal treballar molt bé, amb molta professionalitat i sobretot intentant complir totes aquelles necessitats derivades d'altres problemes econòmics o inclús familiars o inclús d'habitatge que poden acabar-se derivant i acaben d'arribar al Departament d'Afers Socials.
En aquest sentit, Kevin, heu notat que a causa de la pandèmia doncs, hi hagi més casos d'emergència social aquí a la ciutat de Balaguer o no?
Més casos no, sinó una mica diferents. Potser no són tan... Clar, al final amb el pagament dels ERTOs o si més no, quan s'han arribat a pagar, hem trobat que s'ha anat estabilitzant molt la cosa. De fet, la paeria va obrir l'oficina d'Afers Socials, si no recordament, a mitjans de maig, i hem pogut anar treballant-ho i anar escalant. Si l'haguéssim obert aquest setembre, segurament tindríem moltíssima més feina de la que no tenim ara. Per tant, el fet que l'hem pogut obrir abans ens ha permès oxigenar una mica l'oficina i el departament que pugui estar molt més còmode. Sí que hem trobat, per exemple, un augment de les sol·licituds d'ajuts a lloguer i estan tramitant-se tots, són, si no recordo malament, unes 400 sol·licituds. I us ho dic a memòria, vull dir, més o menys era això. I, clar, sí que és possible que hi hagi hagut un augment, però no el que ens pensàvem, la veritat. I això genera, doncs, certa alegria, perquè això implica que no està anant tot tan malament com creiem. Que és possible que es pugui agreujar, perquè el que pugui haver passat al març potser trobem els resultats al desembre, i és possible que ens ho trobem més de cara a finals d'any. Però també tindrem les eines i mirarem...
En aquest sentit, el PE apuntava en algun ple i també doncs, en declaracions aquí a Ràdio Balaguer doncs, que s'està treballant en una possible línia d'ajuts socials per a persones o famílies doncs, que pateixin a causa de la pandèmia, de la Covid-19. Entenc que ja esteu treballant.
Això ho tenim preparat. Ara cal...
Sí que va dir que ara s'anaven solventant, no?, tots els casos doncs, que hi va ben, però que no descartàveu del tot doncs, que hi hagi una línia tipus la que hi va bé pels sectors econòmics, no?
Això és com l'eina que tens guardada perquè aquell cargol no el pots acabar de treure. Doncs es tracta d'això, de que si finalment cal fer-la anar, la tindrem. Per tant, haurem d'acabar mirant si és amb targetes moneder, que també ja estem treballant, que és el que ens va demanar una proposta de la CUP al juliol.
Com està aquest tema, Kevin?
Aquest també l'estem treballant. De fet, hem trobat una empresa que ens ho podríem mirar de moure i estem acabant a veure si
es pot... Sembla que en el ple vau parlar d'uns 3 mesos abans que poguéssiu arribar a dir alguna cosa, no? Estudiar-ho durant...
És un tema complex, perquè no volíem dependre directament d'entitats bancàries i a l'hora
de... Però ho esteu estudiant, i esteu treballant.
I estem en contactes amb diferents empreses perquè ens ho puguin mirar de solventar o inclús muntar una targeta moneda pròpia. Al final es tracta de poder aportar solucions. No volíem fer-ho amb entitats bancàries, però ho podem fer d'altres formes.
Per tant, entenc que es posa en marxa aquest tipus de targetes moneda, Kevin?
Sí, exacte, no, estem mirant si és possible. Al final hi ha moltes opcions de fer-ho i hem de mirar quina és la que més bé s'adapta a la ciutat.
Parlant d'afers socials, recordar també que durant el període de confinament es va posar en marxa des de la Paeria, doncs parlàvem amb tu d'aquestes qüestions, per això també t'ho pregunto avui, el tema de la xarxa de voluntariats. Recordo doncs que ens explicaves una mica la tasca que fèieu, la tasca que van fer els voluntaris durant aquell període. Aquesta xarxa es va aturar, després es va reprendre una mica a dia d'avui. Com tenim la xarxa de voluntariats aquí a Balaguer?
Ara
i una
mateix,
mica si està en marxa, que és el que s'està fent.
És en marxa, és activa, l'únic que jo la podria considerar de com que està en hibernació. Si cal que algú li fa falta, la farem anar, però de moment no l'estem fent anar perquè ningú l'està requerint. Per tant, ho considerem bo, perquè això vol dir que no fa falta ajudar en aquest tema. Ara, si algú li fa falta, doncs que facin el telèfon que teníem o el correu i l'atendrem. Està, diguem, és bona la xarxa de voluntariats perquè ens permet no estar molt sobreactius sobre coses que realment no estan passant, però sí que quan passen ens permet actuar.
I pel que fa a governació, Kevin, apuntar alguna cosa pel que fa a l'àrea de governació, és la que menys feina et dona en aquests moments?
Bueno, no et creguis, hi ha molts temes que no són... No, és que el que passa amb governació no és tan visible, és una feina molt més...
Sí, però això potser és més desconegut, no?
És més desconeguda, tot el tema d'ordenances, reglamentacions, tot aquest tema sí que menja una mica més sobre mi, però molt, el que intentem sempre és intentar treballar-ho de forma conjunta amb el conjunt del govern. Quan hi ha ordenances que són molt de sector, com per exemple la de mercats o inclús reglamentacions diverses, sí que les porto una mica jo, però quan ja és una cosa que ve molt treballada d'un departament, el que intentem és facilitar el màxim possible, muntar les consultes públiques prèvies pertinents o inclús acabar desenvolupant aquestes ordenances o aquests reglaments. Després també hi ha l'apartat de convenis, altres temes com la seu electrònica, tot això s'ha d'anar treballant i mirant d'implementar noves opcions. També el padró és important, per tant també s'ha d'anar actualitzant cosetes. Són coses on pot ser una mica més farragoses, que no es veuen tant, però que també hi són.
Doncs molt bé, Kevin, hem repassat diversos temes en el programa d'avui, aquest Portes Obertes, el segon que emetem aquesta temporada aquí a Ràdio Balaguer. No sé si vols afegir alguna altra qüestió respecte a algun tema que t'hagués agradat comentar i sobre el qual no t'he preguntat. Ho pots fer doncs abans que posem el punt i final.
Bé, no, simplement fer de notar aquestes ganes de que la participació augmenti, que no sigui una cosa temporal i que acabi fent-se més propi de la ciutadania que no pas del govern. Vull dir, quan la ciutadania s'ho fet seu, al final nosaltres només estarem gestionant aquells processos que la ciutadania cregui convenients que s'han de fer.
Doncs molt bé, recordem que estem immersos doncs amb aquesta presentació d'aquestes noves propostes dels segons pressupostos participatius fins al dia 14 d'octubre hi ha temps i des de la Paeria, com sentíem, doncs fan una crida a la participació ciutadana. Agraïm al PAE de Governació, Afers Socials i Participació, el Kevin Bruque, haver volgut participar avui en aquest espai. Gràcies, Kevin, fins la propera, que vagi tot molt bé. Molta sort.
Moltes gràcies. Merci.